Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig de 2026. Des de Ràdio Vilafranca, una salutació de Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i de qui us parla, Sílvia Delgado, en nom de tot l'equip repartit per Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. És dimarts i començarem amb Marc Paredes, que ens explicarà quanta calor més farà, quan assolirem aquest pic i si després anirem enrere, sisplau. Aviam què ens diu el Marc d'aquí uns minuts. Després de la meteo arriba l'Aroa Beltrán, educadora infantil i terapeuta emocional, amb la qual avui parlem de gelosia entre els més petits de la casa. I a 9:15 puntualment, primer flash informatiu d'aquest matí, en seran 3 en total. En aquest primer ens expliquen com es lleva aquest dimarts a les nostres comarques i què passarà avui. A 9:15, obrim el tema de la setmana que avui dediquem a parlar de les reivindicacions i mobilitzacions que hi ha al sector educatiu. Aquesta setmana tornen les vagues. Al Penedès seran 2 noves jornades. La primera aquest dimecres, tot i que avui també és jornada de vaga, en aquest cas convocada pels estudiants a secundària i a la universitat. I el que volem fer, com sempre, és donar veu, acostar-vos opinions dels sindicats convocants i també de mestres, tant a primària com a secundària. Començarem a 9:45 amb Marian Camacho, delegada de la CGT i professora a l'Institut La Girada de Vilafranca. I seguirem amb Núria Garrido, cap d'estudis de l'Escola Circell de Moja. Després del butlletí de la publicitat, reprenem el tema de la setmana a partir de les 10:06 amb Oriol Pirretes, membre de l'AFA de l'Escola La Pau de Sant Sadurní i docent, i Toni Álvarez, membre de l'USTEC i professor de primària a l'Escola Teresa Godes i Domènec de Montmell. Un calidoscopi prou interessant i diferent de veus que explicaran aquestes mobilitzacions, aquestes reivindicacions. Acabarem el tema de la setmana a 10:45 i de nou els serveis informatius ens portaran el flash, 5 minuts, per saber què passa aquest dimarts, per exemple, aquesta vaga convocada pels estudiants a secundària. Després d'aquest segon flash i d'actualitzar-nos, càpsules d'il·lusió amb la bibliotecària de la Torres i Bages de Vilafranca, Bernadet Hortal. Avui la tria de llibres que ens porta, tant per adults com per infants i joves, és sobre Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort. I l'última hora anirà així a partir de les 11:06, el Català al carrer amb la Teresa Casanelles i la Sònia Moll del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà classe de refranys, hi haurà concurs i regalarem un llibre. Avui és Tres cops de sort, de Sheila Tarnash. A 11:45, últims 5 minuts per saber què passa aquest dimarts a les nostres dues comarques. Tot seguit, les pantalles amb Carles Gala i no defugirem la polèmica del Rosco i acabarem, com cada dimarts, amb unes fake news que ens cuinarà i ens servirà la Lourdes Meronyo. Així sonarem aquest dimarts al Penedès en xarxa.
El temps.
La calor d'estiu és la protagonista aquests dies. Aviam què ens explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem una setmana que estarà marcada per un ambient plenament estiuenc. Els primers 30 graus de l'any ja són aquí. Els vam assolir aquest cap de setmana. I atenció, perquè de cara a dimecres, dijous i fins i tot divendres, el termòmetre s'enfilarà més i les temperatures seran, com indic, molt càlides per l'època en què ens trobem. De moment, avui, que ja han començat novament amb força suavitat al matí, amb el domini total del sol no s'esperen canvis, encara podríem mantenir la presència d'algunes boirines en punts de la façana costanera, recordem, perquè el mar encara està relativament fresc, i això contrasta amb la temperatura en alçada, i aquest xoc de masses doncs afavoreix que es puguin formar aquestes boirines a la costa, que, insisteixo, són fenòmens difícils de pronosticar. La resta, domini total del sol, temperatures cap amunt encara, demà podríem ja arribar a aquests 32-33 graus al Penedès i ja podríem afirmar que acabarem aquest mes de maig sense precipitacions a la vista, amb unes temperatures que potser de cara al cap de setmana baixaran una miqueta, però encara mantenint-se molt per sobre del que tocaria, i aquí també en estiuem que veurem si ja ha vingut per quedar-se, però de moment no veiem la llum al final del túnel i ens haurem de conformar amb aquestes temperatures molt elevades, amb el domini total del sol, potser amb algunes nuvolades anecdòtiques a partir de divendres, poca cosa i sense massa canvis a la vista. Per tant, aquesta serà la sintonia de cara als propers dies. Sol, bona temperatura o temperatures més altes del que seria habitual i sense pluges a la vista. Bona setmana!
Un cop al mes tenim la secció d'educació amb la nostra educadora infantil i terapeuta de confiança, l'Aroa Beltrán, que avui parlarà de la gelosia. Com sempre, des de Ràdio Sant Sadurní, de la mà del Miquel Cuenca.
Doncs sí, Sílvia, com comentaves, avui en aquesta secció d'educació amb l'Aroa parlarem de gelos. I és que de petit, qui no ha tingut mai gelos, siguis el germà gran, la germana gran, el germà petit, la germana petita, en tots dos costats, Aroa, és un tema que hem viscut tots. I si no ho hem viscut és que no hem sigut nens petits mai.
I tant, Miquel. Molt bona tarda. Molt bon dia.
Molt bon dia. Digues, digues.
No, que és un tema molt recurrent, oi? Com bé deies, els gelos. I no, sí. Molts cops no són els germans, però com anem per aquí, que l'últim dia vam enfocar-nos una mica, no? a què provocava aquesta comparació entre germans, avui el gelos surt a la llum.
Sí, en els últims programes hem parlat de l'autoestima, del comportament dels infants i també d'aquestes comparacions. Avui anem a endinsar-nos més en aquest tema dels gelos. Primer de tot, Aroa, què hi ha darrere dels gelos? Què hi trobem?
Que bé, Miquel, que m'ho preguntis, perquè darrere dels gelos no hi ha sol el problema de la conducta, no? El que hi ha és una necessitat emocional. El que el fa l'infant és el que sent, no? Està sentint, necessito un lloc en aquest vincle, no? Necessito sentir que també sóc important, necessito el meu lloc. I com que no ho sap dir, no? Així, d'aquesta manera, com t'ho estic explicant jo, pues expressa amb aquesta mena de conductes. Però està clar que la conducta no és el problema, no? Sinó trobar el seu lloc.
Per la gent que ens estigui escoltant, sobretot també voldrà saber si el que està detectant són gelos. Això com es veu a casa? Com s'escenifica?
Doncs de moltes maneres. Per exemple, no sé, no? Com bé deies tu, el germà gran que molesta el petit, pues just quan estàs fent-li alguna cosa, no? O atenent-lo. El petit que vol fer exactament sempre el que fa el gran, no? O inclús amb frases d'aquestes, no? Que surten a vegades amb ell, sempre li fas tot, o sempre ho haig de fer jo i amb ell no li dius que ho faci, tu l'estimes més amb ell, no sé, no? Inclús amb conductes, a vegades, no? Aquestes baralles, aquestes empenses, discussions constants, que no ho sé, però tots vivim a casa. I pues, molta demanda cap a l'adult, sobretot, no? Tot això és una manera de dir, mira'm.
Perquè el gelos seria una conseqüència, podríem dir, negativa, potser també té la seva part positiva, no? Que ets un nen o una nena que en vez no busca sols atenció, sinó saber que estàs allà, que vols actuar. Però és una conseqüència de les comparacions, el gelos?
Jo crec que en aquí no seria tal qual, no? Sí. Una conseqüència, sinó que el gelos és un sentiment que tots tenim, no? I quan jo sento que tu tens algo que jo no tinc, o quan no sento, pues això, no em sento vista, no em sento que tinc el mateix espai que tu, que no em sento pertinent a casa, o que estic en aquest rol de sentir-me menys, tindria gelos. Una altra cosa seria que aquestes comparacions podrien provocar més gelos, però els gelos en si, sense les comparacions, ja poden succeir, no? Mm.
Sempre relacionem els gelos, no, amb comparació, diferència... Això, entenc que també passa amb bessons o no, Aroa?
I tant, mira, al meu cas, jo tinc bessons,
eh? El teu cas és ben a prop.
Sí, i a més em passa una cosa molt curiosa, i és que ells, a més, no han viscut de manera sola, no? Sempre han sigut els dos, i doncs sí, i molt. En els bessons sovint pensem que com que ho comparteixen tot, no? No hi haurien d'haver aquests gelos, i és just al contrari, perquè estan constantment competint per aquesta tensió, perquè voler estar en presència única. Si un destaca en alguna cosa, l'altre no és vist, no? L'altre ho viu, a més, molt a prop. Per tant, ho rep més fort, no? Rep una atenció en un moment concret, l'altre ho nota molt més. Per tant, apareix sovint. No sé si molt més... Però sovint sí, i apareixen situacions perquè ell li dius, pues, com dèiem, això, i a mi no, perquè li fas fer amb ell. Sempre diem compartim, no? Molt entre ells, pues, en el fons el que volen és no ser iguals, perquè en el fons no voler ser iguals. Vols sentir que ets únic. No? Dins d'aquest vincle tan compartit, no vol ser igual que el teu germà, vol ser diferent, em vull destacar, vull ser únic, no? I això és difícil.
I aquí entenc que en el tema dels bessons també, bueno, s'agreuja perquè tu pots ser única dins, però clar, a nivell d'aspecte físic sou similars.
Sí, bueno, avui en dia hi ha molts, perquè serien els bessons univitalins o els que van en la mateixa bossa, sí. O no, no? Vol dir que, bueno, com abans dèiem, en castellà es poden dir gemelos o mellizos, no? Que així els comparem millor, en català serien bessons igual. Però clar, sí, aquí és un afegit, els meus nebots són idèntics i era molt peculiar, perquè clar, a part de que no pots ser únic, et confonen amb el teu germà, no? I això encara provoca... aquesta desavinença una mica més agreujada. Llavors has de fer més encís en com encaminar en que tu ets únic, és especial, i busquem aquest espai per tu i reconèixer el valor que tu tens, siguis igual o no físicament al teu germà, no?
Anem ara, Aroa, si vols, a la pràctica, sí. Amb el tema de corregir aquestes conductes, però aquí també obro un nou espai. Corregir de primeres està bé? O és un procés molt més llarg?
Saps què passa? Que és el que ens surt de mena, Miquel. Mm. Quan tenim nens, en el que ens surt de mena és fer això, no? No molestis, deixa el teu germà, porta't bé, no? I és fàcil corregir, però és clar... Si només ens quedem aquí, no estem arribant al que hi ha sota, no? El que dèiem, aquesta mirada, no? Llavors, què hauríem de fer? Pues, podem fer una mica diferent, connectant, no? Abans de corregir amb el que necessiten, no? Per exemple, veig que t'ha costat molt veure el teu germà fent equips, no? Sembla que necessitis que estigui una mica per tu. Vale? Però molestar, picar, equips no és la manera, sí? En bessons això és molt important perquè sovint no tenen espai propis i també poden ajudar a posar aquesta diferència. Ara estic amb ell, després estaré amb tu, no? O això és el meu moment amb ell, no? I tu tindràs el teu moment, no? Llavors és important això que dèiem, donar el seu lloc, no? A cada un per separat.
Perquè moltes famílies, en aquest cas específic, o la gran majoria, intenten tractar-los per igual quan no és així.
Sí, això ens passa molt, Miquel. I aquí és l'error que cometem molts cops, no? O habitualment. Igual no és el mateix que just, no? Jo ara et poso un dels bessons com a exemple, perquè és el meu cas, però es veu molt més clar, no?
Sí.
Fer-ho tot igual no dona aquesta seguretat, perquè jo m'allunyo, és el que tu deies abans, no? Dona la comparació constant, no? O no dona peu al que necessito sentir, que sóc important per tu en aquesta relació, no sol amb ell, no? I això a vegades ens costa, no? I hem de pensar que moltes vegades tractar-los per igual no ajuda perquè són persones diferents, no? I llavors no és just que els tractem de la mateixa manera. Difícil, eh? També. Sí.
Hi ha maneres de prevenir-ho?
Sí, sí. La veritat és que no ho evitarem del tot, evidentment, però sí que ho podem cuidar, no? Per exemple, pues aquest, el que dèiem abans, aquests espais individuals, no? Sobretot en els bessons, però tots els germans, no? Una estona per tu sol, avui farem tu i jo això, anar amb un sol fill a comprar, una estona abans de dormir, amb cada un per separat, una activitat, pues, el que deien, només per ell. A vegades costa molt, perquè els pares també tenim el nostre fer i el nostre dia a dia i costa trobar l'espai, però aquí desapareixen molt pues, els gelos i aquestes comparacions que els poden provocar, com dèiem abans, que els gelos apareixeran, però anticipar aquests moments és clau. Ara estic amb ell, després estaré amb tu, no? Però saber que tu també tindràs l'espai. I posar paraules, sí. Sobretot. Posar paraules... Perdona. Potser t'ha fet ràbia veure'm amb ell perquè volies ser-hi tu, no? Però ara, després, estarem tu i jo. Evitar aquests rols fixes dels nens, no? O dels germans. Tu ets el tranquil, ell és el mogut, l'altre... I sobretot ajudar-los a construir identitat pròpia dins d'aquest vincle. Això seria la clau.
En la situació de que un s'adapta més i un altre no, vaja, que diguéssim... Que un dels dos o dels que siguin ho acumula tot, és important tractar-ho també.
Sí, aquí també passa molt i sobretot és molt important en germans i bessons també, un que s'adapta més, com tu dius, i un que ocupa més espai, no? I el que cedeix pot acumular molt. Per això és important, sobretot, dir amb la paraula, sé que a vegades et costa, tu també tens drets a enfadar-te, veig que no ho pots expressar, però t'estic veient, no? Que a vegades sol... Jo tinc un exemple molt, molt, molt curt, perquè no ens enrotllem gaire, però en aquest cas jo tinc bessons, no? I n'hi ha un que demanda, no? Com els germans també, i l'altre pues, que cedeix, com tu dius, no? I tots dos volien el meu afecte a l'hora de dormir, però un l'expressava i l'altre no. L'altre no vol dir que no el tingui. Llavors, si tu no el veus, a mi em va costar veure-ho, però si tu no ho veus, ell es queda sense això perquè no gosa ocupar més lloc, perquè l'altre ja està ocupant-lo, no? Per tant, hem de ser molt hàbils i dir, ostres, tu també vols una abraçadeta, tu també vols que m'assegui amb tu, tu també vols, veig que, no? Això és important.
Estem arribant a la recta final, Aroa. Ja per tancar amb dos aspectes, sobretot també, no?, per resumir tot aquest programa i que la gent també s'ho arribi a quedar en aquest tram final. Si haguessis de resumir els gelos en una idea, quina seria?
Doncs que els gelos no són un problema a eliminar. Són una emoció a entendre. És important entendre que darrere d'ells hi ha sempre una necessitat de vincle, no? Hmm. Si entenem això, és la clau.
I d'altra banda, i per acabar... Sí, digues.
No, que ens quedem això, no? Que els gelos no volen dir que un infant estimi menys o més el germà, el tiet, a qui sigui. El que vol dir és que necessita sentir el seu lloc. I això, quan es cuida, la veritat, Miquel, que transforma la relació.
Al cap i a la fi, si li veiem un aspecte positiu, és ser una persona, un ésser humà, al cap i a la fi, no? Desprendre emocions.
Totalment. I aquesta emoció és molt vàlida perquè és molt important. Sense vincle no hi ha relació. Per tant, jo necessito vincular-me de la mateixa manera que l'altra, no? O la meva manera, important.
Doncs, Aroa, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest nou episodi de la secció d'Educació. Avui tot parlant dels gelos. I was dreaming of the past, and my heart beating fast, I began to lose control, I began to lose control.
Des dels 80 recuperem aquesta cançó de Roxy Music, Jealous Guy, per anar transitant fins a 9:15, cita amb l'actualitat, i seguim amb el tema de la setmana dedicat a les mobilitzacions del sector educatiu. I'm just in jealousy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. Just a jealous guy.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 10:15. Comencem el flash informatiu explicant-vos que Vilafranca disposarà de 150 noves places de formació professional per aquest curs 2026-2027. Aquest dimarts 26 de maig s'obren a Vilafranca les preinscripcions dels cursos de formació professional, una oferta que recentment ha crescut i de quina manera amb 100 nous grans graus els últims 2 anys. Dins d'aquesta opció formativa s'hi troben, per exemple, els graus que ofereixen les escoles de l'Institut Municipal de Formació, com per exemple l'Escola d'Art Arsenal i l'Escola de Naturisme de Catalunya. Des d'aquest dimarts fins al proper 1 de juny s'inicia a Vilafranca el període de preinscripcions, com dèiem, pels cicles formatius, que enguany coincideix amb l'ampliació de l'oferta. Si bé en l'anterior curs es van implantar nous estudis, en aquest nou període aquests s'impartiran de manera completa. En aquest sentit, Vilafranca reforçarà el seu paper en l'àmbit educatiu del territori amb un increment de 150 places de formació professional. Aquest nou curs, doncs, l'oferta formativa vilafranquina es consolidarà passant de les 1.678 places que hi havia fins a les 1.828. Santa Margarida i els Monjos incorpora un nou servei mòbil per la tramitació del DNI i el passaport. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos informa de la posada en marxa del nou servei mòbil BIDOC, una unitat de la Policia Nacional destinada a facilitar la tramitació i l'expedició del DNI i del passaport en una sola visita. La primera visita del servei tindrà lloc el proper 15 de juny a la Casa de Cultura Mascatarro, on s'habilitarà un punt d'atenció ciutadana per la realització de tràmits relacionats amb la documentació oficial. A través d'aquesta nova unitat mòbil es podran gestionar les primeres inscripcions i renovacions tant del DNI com del passaport. No es podran, però, realitzar modificacions de qualsevol dada d'afiliació que no sigui el domicili. El servei funcionarà en horari de 9 a 1 i les cites seran gestionades prèviament per l'Ajuntament. L'Ajuntament de Sant Sadurní, a través de les regidories de Normalització Lingüística i Comerç i en coordinació amb el Consorci per la Normalització Lingüística de l'Alt Penedès i Garraf, ha impulsat una actuació per fomentar la presència del català als establiments comercials del municipi. L'acció, de caràcter pedagògic i de suport al comerç local, té com a objectiu garantir els drets lingüístics de la ciutadania i avançar en la normalització de l'ús del català. Després de detectar 11 establiments amb incompliments relacionats amb la retolació i la informació fixa en català, el consistori va concedir un termini de 2 mesos per regularitzar la situació. La cantautora mallorquina Maria Jaume actuarà aquest estiu a la Torre Bellesguard de l'Arboç en el marc del Festival Músic Veu. El concert tindrà lloc en un dels espais patrimonials més singulars del municipi i formarà part de la programació cultural del festival, que aposta per combinar música en directe i entorns emblemàtics del territori. Maria Jaume s'ha consolidat en els darrers anys com una de les veus destacades de l'escena musical catalana gràcies a un estil íntim i personal que fusiona pop, indie i cançó d'autor. Durant l'actuació presentarà alguns dels temes més coneguts del seu repertori davant del públic arbocenc.
Penedès en xarxa.
Si no hi ha cap gir inesperat d'última hora, tot apunta que el cicle de vagues al sector educatiu continua aquesta setmana a les nostres comarques amb 2 jornades més, a banda de la d'avui convocada pels estudiants a secundària i a universitat. La primera serà aquest dimecres, després de les vagues ja fetes i a poques hores de viure's la de demà. Des del Penedès en xarxa volem recollir diferents veus que ens apropin a aquesta protesta. En el tema de la setmana d'avui volem acostar-vos opinions dels sindicats convocants, de les famílies i també de mestres de primària, de secundària, per saber com s'està vivint a peu d'aula el conflicte i quines perspectives de resolució es perceben. A Ràdio Vilafranca ens acompanya la Marian Camacho, delegada sindical de la CGT i professora a l'Institut La Girada. Ben tornada.
Hola, bon dia.
Vam estar parlant a finals del mes de febrer i unes quantes vagues i reunions amb el govern després, avui de nou. Creus que esteu més a prop d'arribar a un acord aquest final de curs?
Sí, jo considero que sí que estem més a prop. Vull dir, al final, des d'un primer moment que semblava que després de l'acord que es va fer al departament amb Comissions UGT, semblava que no hi havia més marge de maniobra, ara pues, hem tornat a seure i estem mirant quines millores se li poden fer a aquest pacte. Per tant, només el fet de seure i començar a negociar i que hi hagi aquesta voluntat i és un pas més endavant. Sí, sí.
I a més, ara sembla que tindrem pressupostos, això també juga a favor, no?
Sí.
Podria jugar a favor.
Sí, totalment. Clar, és un extra. El tema també és que dintre d'aquests pressupostos, no, pues, tenien l'oportunitat alguns partits polítics de posicionar-se i fer una mica més de pressió al PSC per incloure temes educatius i al final no ha estat així. Aleshores, bueno...
Aquí hi ha un retret cap a Esquerra i els Comuns, eh?
Bueno, tenien l'oportunitat d'apretar una miqueta més, sí, sí.
I considereu que no han fet prou?
Sí.
Divendres passat vau rebutjar l'última proposta del Departament d'Educació. Per què?
Clar, aquí hi ha diferents coses. Per començar, estem, entre cometes, fent un favor al departament en el mode de la negociació. Nosaltres ara estem amb diferents vagues i l'òrgan de negociació, quan hi ha una vaga, és el comitè de vaga. El que passa que el departament, com que va fer aquest pas en fals amb l'acord amb Comissions UGT, no vol ara deixar-los una mica amb el cul en l'aire. Què passa? Que aleshores ens cita a la mesa de negociació, però en aquesta mesa tampoc no estan tots els sindicats que estem mobilitzant-nos i estem convocant les vagues, i sí que hi ha dos sindicats que no estan convocant les vagues i tenen representació. Aleshores, ja partint d'aquesta base, dius, bueno, no és l'òrgan de negociació, no hauria de ser-ho. Però ens ja venim perquè al final el que volem és solucionar aquest conflicte, no? I trobar un punt que realment tothom quedi content, no? Què passa? Que el departament ara, bueno, primer que ens ha proposat un calendari que és bastant extens, no? Ara, pues, ara el dimarts, ara el divendres, ara... Vull dir, nosaltres des dels sindicats els hem dit que si calia ens passàvem el cap de setmana negociant i intentem arreglar-ho això quan abans millor. Però els tempos es van dilatant. També és una eina de desgast. Al final no ens oblidem que quan més ens desgasti, no, a tot el col·lectiu, pues, menys haurà de cedir en aquest sentit el departament. Aleshores hi ha tota aquesta banda. Respecte a les propostes que ens han fet... Està bé, és una millora, perquè ja estan millorant les primeres propostes, però tot i així considerem que no és suficient. Un dels temes, per exemple, les dues propostes que de moment s'han parlat, perquè en aquest calendari de reunions diguem que cada dia és per un tema diferent, de moment portem parlat tema salarial i tema de la inclusiva, de l'educació inclusiva. En el cas del tema salarial, des del principi parlàvem de la recuperació d'aquest 25% del poder adquisitiu perdut, que no està cobert. Vull dir,
amb la proposta de divendres no s'arriba a aquest 25%.
No. La proposta que ens van fer sempre parlen d'augment del 30% del salari. Bueno, això és fals. No és un augment del 30% del salari, és un augment del 30% d'un complement específic, que és el complement autonòmic. I dintre d'aquest complement no és ara ja... Arribarem a aquest 30% al 2029. És a dir, estem parlant que no seran els tercers millors pagats de l'Estat. Bueno, suposant que cap comunitat fins al 2029 augmenti els salaris, que això és una cosa molt poc probable. A més, a dir, dintre d'aquestes millores també inclouen, no, fan la trampa i inclouen una millora que és a nivell estatal, que és per tots, a nivell general, a totes les comunitats. Aleshores, també la posen, no?, dintre d'aquest augment. Aleshores, fem una mica de trampes, no?, al solitari en aquest sentit. Després, proposen augment de complements, que estan molt bé perquè és un reconeixement, per exemple, a nivell de les tutories o cotutories, que és una feina que s'estava fent i no s'estava remunerant. En el cas de centres de màxima complexitat, que aquí, si vols, després t'explico una mica perquè van canviar molts centres de màxima complexitat, a alta complexitat. Aleshores...
Per qüestió de diners.
Evidentment. Aleshores, clar, ara els centres de màxima complexitat no són tants com en altres moments sí que estaven reconeguts que eren i els han passat a alta complexitat, no? Bueno, totes aquestes cosetes, però al final no s'aborda el tema, que és que realment hi ha hagut aquesta pèrdua de poder adquisitiu i el que es demana és que sigui un augment lineal per totes les treballadores, no només per algunes, perquè hi ha altres càrrecs que també s'estan fent i aquests no tenen augment salarial, no? Bueno, una miqueta la proposta que ens fan és aquesta. Clar, nosaltres ja hi ha un punt que el que proposem és, vale, feu aquestes propostes, però perquè d'aquí a 4 anys no haguem de tornar a sortir al carrer, inclogueu la clàusula de garantia salarial, que és una de les coses que s'està demanant a les reunions. Què és això de la clàusula de garantia salarial? Bàsicament és, igual que tu tens una feina, tens un conveni, i en el teu conveni et diu que cada any augmenta l'IPC tant, i aleshores en base a això se t'augmenta el salari, nosaltres no tenim això, és a dir, el nostre salari està congelat, no augmenta en base a l'augment de...
Per això, el cost de la vida.
El cost de la vida. Per això diem que hem perdut poder adquisitiu, perquè no se'ns ha augmentat el salari com en altres feines, no?, que cada any es va revisant això. I això és una de les coses que demanem, de dir, vale, pues ens proposeu això, bueno, ho podríem mirar, però afegiu la clàusula de garantia salarial perquè no ens haguem de trobar que d'aquí a 4 o 5 anys hem de tornar un altre cop a dir, ei, que el cost de vida ha augmentat, cada any augmenta, i nosaltres un altre cop ens quedem enrere. Sí.
I tant. La Marian és professora, com dèiem, a l'Institut La Girada, Vilafranca. Porta'ns a l'aula i explica'ns com es tradueix tot això en... quines dificultats comporta en el dia a dia.
Clar,
en una aula de secundària, en aquest cas.
Clar, a nivell, per exemple, l'altre vessant, no? La part de la inclusiva, que és una de les altres coses que s'està parlant, hi ha diferents temes, no? Podem començar des de les aules CA, que fa 2 cursos van començar a crear aules CA i CA+. CA és per alumnat amb necessitats educatives especials bastant greus, sí? Aleshores, què passa? Que hi ha, per exemple, 2 dotacions, és a dir, 2 persones, per cada 10 alumnes, de diferents nivells. Això vol dir que no poden estar acompanyats a l'aula tota l'estona, perquè si tens 2 persones per 10 alumnes que tenen necessitats educatives greus, estem parlant de casos greus, i a més estan en diferents nivells, han d'anar voltant, no hi ha prou mans. Què passa? Que moltes vegades es troba pues, professor a l'aula amb 2, 3 nanos que són CA, és a dir, que tenen pues, unes necessitats concretes, i no pots atendre'ls. Aleshores, per això la part d'inclusiva és tan important, perquè, i ja no és només, ara t'estic parlant de casos greus, però t'estic parlant també de, per exemple, el tema dels TIS, dels tècnics d'integració, que fan molta feina també, o les educadores, no? les persones que entren a l'aula, o els auxiliars d'educació especial, que aquests són els que estan més precaritzats de tot, que són vetlladors, estan externalitzats amb empreses i les seves condicions tenen el conveni de lleure, que és dels pitjors convenis que hi ha. Què implica això? Primer, doncs que igual tens un vetllador que fa hores sueltes i no pot estar acompanyant els nanos, ajudant-los, per exemple, pues a seguir la classe amb normalitat o realitzar les tasques, perquè a vegades no són capaços. Ens trobem a secundària que hi ha adaptacions que són nanos amb nivell de primària. És a dir, tu li has de fer una adaptació especial per un nivell de, pot ser de 4 de primària o de 6è de primària, i per tant no pot anar seguint la classe, necessita algú que estigui tota l'estona amb ell. I no tenim aquestes eines. Aleshores, la proposta diu, sí, augmentarem en 130, però és que a principi d'any van fer fora 100. Aleshores, clar, és mentida, no augmentes en 130, o augmentes en 30 i el 100 que vas treure, no? Altres coses també, per exemple, el tema dels educadors d'educació especial, que diuen, no, els augmentarem. Però què passa? Que és que no hi ha a la borsa, no hi ha educadors d'educació especial. Per què no? Primer, perquè es va encarregar un cicle formatiu que era el que donava accés amb això, i per tant ja no tenim les persones formades per treballar d'això, i d'altra banda també perquè aquests educadors, com tenen unes condicions laborals tan pobres, pues no volen treballar d'això, se'n van a una altra banda, perquè, clar, no ens n'oblidem que hi ha agressions, que algunes són agressions, evidentment, que el nano no controla, no? Però bueno, és una realitat que vivim als centres també. Hi ha les condicions salarials també són molt pobres, el tema de les hores, i acaben cremats, i el que no està de baixa està que marxa i se'n va a un altre lloc. No? Seria una miqueta això.
Una altra qüestió en la que malauradament no hi podem entrar és la de la climatització i que aquesta setmana s'està deixant notar. Però per acabar, Marian, independentment de la disparitat de xifres entre sindicats i govern, que això és un clàssic, que es manifesti qui es manifesti, crec que puc parlar en nom de molts quan dic que ens hem quedat sorpresos per l'alt seguiment, tant des d'escoles bressol fins a secundària. Per tant, això és símptoma de que hi ha un malestar molt, molt elevat.
Sí, bueno, és una participació molt alta. Les assemblees als centres, s'han creat moltíssimes assemblees que estan tirant milles i van fent, doncs això, continuem fent reunions cada dues setmanes aquí dels serveis territorials, ve gent de l'Anoia, del Garraf, Penedès, per veure les properes mobilitzacions. La gent continua apretant i realment és perquè s'ha arribat a un punt ja límit. Aleshores, no és sostenible. I la gent ja n'ha dit prou. Tant les companyes de 03 com a les companyes laborals del PAE d'atenció educativa, com professors, mestres, vull dir, la gent del lleure també, aquestes vetlladores que parlàvem, hem dit prou. Sí, sí.
Marian Camacho, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i ànim, sort.
Moltes gràcies.
De Vilafranca anem cap a Olèrdola en aquest tema de la setmana. El nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, ens apropa ara una altra perspectiva d'aquest conflicte.
Així és, Sílvia. Anem afegint més veus, més opinions, perspectives al voltant d'aquest tema de la setmana, el conflicte al sector de l'ensenyament. Ens hem desplaçat fins a l'escola Circe de Boja per conversar amb dues de les persones que formen part del seu equip docent, amb la Núria Garrido. Què tal? Molt bon dia, Núria.
Bon dia.
Que és membre de l'equip directiu, la cap d'estudis, i amb un dels tutors de l'escola, el tutor de tercer curs, l'Àlex Casanova. Molt bon dia, Àlex.
Bon dia.
Primer de tot, com esteu? Com viviu aquest conflicte, llarg conflicte fins ara?
Bueno, moments d'incertesa i moments de nervis i moments de tot, no? Perquè no saps realment quin significat total tindrà tot això. Nosaltres volem que se'ns escolti, però la realitat és que no se'ns escolten al 100%.
Mm-hmm. Si us ho pregunteu és perquè sou un dels claustres que s'ha afegit, que ha seguit les convocatòries, no?
La veritat és que vivim, la veritat que com a col·lectiu, un moment d'orgull, però la veritat, un moment de ràbia també, de que no se'ns escolti i de que no se'ns estiguin recollint les nostres reclames, com, no només com a centre, sinó com a col·lectiu laboral i col·lectiu docent.
Per tant, entenem que tota la convocatòria de vagues, els motius que han portat a fer aquest cicle de mobilitzacions, són compartides per les persones que formeu part del claustre.
Correcte, sí, són compartides. Evidentment són situacions en les que portem molts anys trobant-nos, que no se'ns ha donat solució ni se'ns ha donat resposta quan s'han demanat, i això porta a que hi hagi un moment de reivindicacions molt fort, que és aquest, perquè l'educació pública ha de ser de qualitat i amb les situacions amb les que estem treballant avui dia no ho són. Mm.
Sí, hi ha hagut un canvi, i detecteu, perquè evidentment esteu seguint les informacions al voltant d'aquest conflicte, un canvi respecte a les posicions inicials del departament a les que hi ha actualment, però encara les veieu molt lluny del que desitjaríeu.
Sí, s'ha d'entendre que, per exemple, no recordant els números concrets, però a principis de la primera setmana de vaga ens vam dir que només ara, per exemple, parlant d'escola inclusiva, se'ns donava a principis de la vaga 200 dotacions. En aquell moment no, només hi havia diners per 200 persones, més o menys. Estem al mes de maig i ara estem sobre les 1.800 persones. Llavors, s'ha fet un canvi, sí, però perquè s'entenguin amb els números totals, ho llegia ahir i més o menys això és 0,4 de dotació per centre, clar. Que t'arribi 0,4 persones és una cosa una mica estranya a cada escola. Això vol dir que no arribaria una persona a cada escola de Catalunya. i entenem que a cada escola de Catalunya hi ha molt més que això en quant a escola inclusiva.
Garantir aquesta escola inclusiva és un dels eixos de les reivindicacions, n'hi ha d'altres. El salari també, no únicament, però també.
No és ben bé el salari, sinó que els increments del salari no s'han produït quan s'havien de produir. I bueno, durant anys hem estat així. Llavors, en algun moment aquesta pujada ha d'existir, perquè hi ha altres col·lectius que sí que han tingut aquest increment, perquè els mestres no. Aquesta és la pregunta.
Considero que aquí hi ha marge, per tant, també d'aconseguir amb la mobilització els vostres propòsits.
Sí, concordo. O sigui, sembla que des del principi de la vaga, al ser un col·lectiu que estem molt arrelat doncs, amb les famílies, amb el col·lectiu públic, no ens puguem queixar del nostre sou. I crec que és una reivindicació molt noble, igual que totes les altres, l'escola inclusiva, els drets dels nostres infants, el sou també ho és, igual que és el de tots els sectors, tant del sector privat com del sector públic. Hem patit moltes retallades al llarg dels anys, i no només retallades, sinó que a base de que no se'ns pugés a les retribucions en base a l'IPC, els nostres sous, mica en mica, s'han anat retallant a base dels anys.
I com és la relació amb les famílies? Com detecteu que reben les famílies la vostra posició?
Jo crec que les famílies entenen que hi ha un moment fort de reivindicació perquè portem molt de temps així, però en moltes situacions potser no s'han posat a la nostra pell al 100%, i ho entenc perquè no estan treballant a l'escola i hi ha coses que no les saben, realment no saben què és el que passa als centres, no? No saben realment que moltes vegades nosaltres hem de reajustar les classes d'aquell dia perquè no ens han enviat cap substitut, tot i que aquella baixa s'ha enviat amb temps i es podia haver gestionat, i han perdut hores de coneixement els seus fills i filles, que n'estan fent uns altres, sí, però evidentment no amb la mateixa qualitat d'una classe que ja estava planificada i preparada per fer aquell dia, i que te l'havies mirat amb temps, el tutor o la tutora, que aquell dia havia d'estar en aquell grup. Llavors, aquestes situacions crec que no són realment conscients de què passen, perquè no tenim manera de difondre aquesta informació cada vegada que passa, i nosaltres el que intentem és vetllar perquè aquelles criatures aquell dia tinguin un dia normal i habitual dintre del centre.
Sí, també per comentar, durant les vagues també ha passat, s'han sentit veus que ens hem sentit recolzat amb les famílies, però moltes vegades no s'acaben d'entendre les reivindicacions, i a la vegada hi havia un cert neguit de les famílies, per exemple, alumnes que tenen dificultats, i nosaltres també volem emplaçar aquestes famílies de que aquestes criatures tenen dificultats durant tot l'any, i moltes vegades no podem arribar a aquestes criatures perquè hi ha moltes més criatures que també necessiten ajuda, i per culpa de que no hi ha mitjans, no hi ha recursos, no hi podem arribar a aquestes. Han de saber que, tot i que estan ben ateses, el departament juga el joc de no donar recursos perquè no estiguin ben ateses en el seu dia a dia. Que moltes vegades durant les vagues s'ha vist que bueno, els mestres un altre cop no fan vaga, no venen a treballar, el meu nen o la meva nena no està fent feina, però és que això passa durant tot el curs perquè no podem ajudar el seu fill o la seva filla de la forma positiva que ens agradaria.
Menys burocràcia, més dotació de personal són dos també dels eixos de les reivindicacions que es defensa des del col·lectiu docent que esteu en lluita, i també des de les direccions, més de 1.300 direccions d'escoles i instituts del país s'han afegit a una demanda que també incorpora doncs, la petició d'una major autonomia dels centres a l'hora d'estabilitzar els equips docents. Us heu adherit des de l'Escola Circe a aquestes reclamacions de les direccions?
Sí, des de l'Escola Circe les hem adherit perquè és veritat que portem molts anys que aquesta necessitat de tenir un claustre que ens coneguem, que portem anys al centre i que faci que l'adaptació sigui més ràpida i que les criatures, per exemple, puguin tenir el mateix tutor durant dos cursos seguits sense haver-hi dificultat de si aquella persona es podrà quedar o no, és una necessitat, i per això ens hem adherit. A més de la part burocràtica, que cada vegada és més gran, perquè les hores que tenim de despatx a l'equip directiu, tant secretari com cap d'estudis com directora, no són suficients per arribar a tot el que ens demana el departament. A més d'haver de donar classe, posar notes, fer entrevistes i tota la llarga llista de tasques que tenim els mestres i les mestres de Catalunya avui dia.
Quina perspectiva veieu al conflicte? Com preveieu que pot acabar?
Jo crec que aquest conflicte, per mala sort, és una carrera de fons, però és una carrera de fons que acabarem guanyant. Que acabarem guanyant perquè som un col·lectiu que més que mai estem units. Heu de pensar que som un col·lectiu que hem anat fent moltes vagues durant els últims anys, que malauradament no se'ns ha escoltat, que ens han anat donant mulletes de pa, però que més que mai estem junts i juntes, que siguin vagues territorials o vagues generalitzades, estem fent vaga. Des d'aquí emplaçar a tothom, a tots els docents o tot el personal que participa de les escoles a fer vaga els propers dies, a fer vaga demà, a fer vaga els divendres, a la gent de la meva escola a fer vaga i que participin de les accions que hi ha arreu de Catalunya o del Penedès.
Com ho veus, Maria? Quina és la sortida que preveus?
No ho sé realment. Jo sí que sé que aquest curs s'està notant que les vagues estan sent molt més secundades que abans, i això té un motiu, i és que la gent es cansa, no? Hi ha un decret d'inclusió que es va obrir fa molt de temps i que està molt ben plantejat, però sense recursos humans és impossible portar-ho a terme. I aquí està el quid de la qüestió.
I a nivell més personal, com esteu vosaltres?
Una mica cansats.
Cansats, sí.
Però bueno, també amb ganes de lluita.
Amb ganes de lluita, correcte.
Sí. És una broma.
Doncs ho seguim. De moment la convocatòria sí que es manté el divendres pel conjunt del país, tot Catalunya, aquesta convocatòria de vaga a l'ensenyament, i el divendres més territorialitzada, no? En perspectiva que hi hagi el seguiment que hi ha hagut fins ara aquí a l'Escola Circe.
Sí, jo crec que sí.
Sí? I amb ganes que hi hagi més seguiment a l'Escola Circe, també.
Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per atendre'ns, Àlex, Núria, aquí a l'Escola Circe, i que vagi molt bé. Molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Jo i tu,
quin parell de caps i grans. Moment ara d'aparcar per uns minuts el tema de la setmana, tot escoltant Invencibles dels Catarres, després uns consells publicitaris i ens actualitzem amb el butlletí de les 10. A les 10 i 6 seguim amb aquest tema de la setmana. Vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín i navegant amb els vikings, empunyant l'antorxa com si fóssim Bonnie and Clyde o un parell de samurais. No ens farem enrere mai. Fidels al repte amb tu, no hi ha dues nits iguals. No hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals.